aquestes cartes no seria la primera vegada que hem vist volar una carpa.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen en aquesta casa a les 8 del dematí.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a un programa especial on vos presentam la temporada 2 d'Entre avui i demà, la radionovel·la que du un títol que anima a l'aventura, La xarxa de vidre. Per l'equip d'Entre avui i demà, escriure i interpretar una radionovel·la també té quelcom d'aventurer. És un format que sempre ens ha agradat perquè la ràdio ens xifla i ens hem atrevit a dur-ho a terme gràcies al suport de la direcció d'IB3 Ràdio. Ja ho comprovau, l'estrella de la tele no va poder acabar ni amb el teatre, ni amb la ràdio, ni en la ficció sonora. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Anem a saludar els nostres convidats. Miquel Àngel Palleres, director de la radionovel·la i guionista. Benvingut.
Hola, què tal? Gràcies.
Com estàs? Anna Serra, periodista, àlies Núria Sastre. Com estàs?
Molt bé.
Xavier Pascuet, consultor turístic, àlies Ramon Vilaseca. Com estàs? Benvingut.
Superbé, gràcies.
Esteu preparats per la temporada 2 d'Entre avui i demà a la radionovel·la?
Llestos.
Llestos.
Moltes ganes.
Miquel Àngel.
Preparadíssims.
Com van els guions?
Van bé. Van bé. Són 18 capítols. Serà llarga, la temporada durarà fins en el juliol. Però, bueno, ja tenim bastant avançat, tenim la trama claríssima, tenim els personatges també bastant clars, i, bueno, i ara l'hem de començar a desenvolupar.
Molt bé. I d'avui, en aquest programa especial, escoltarem el capítol 1 i el capítol 2... en primícia d'Entre avui i demà la radionovel·la, perquè el capítol 1 ja està penjat en el podcast d'IB3 Ràdio, que és on aniran cada divendres a partir de les 11 del vespre tots els capítols, un per un, d'Entre avui i demà la radionovel·la, que aquesta temporada du el títol de La xarxa de vidre. Tenim en Lluís Fortes en el control tècnic. Lluís, prepara't, no farem spoiler, però deixarem que, per qui no l'hagi escoltat, escolti una micona de com comença el capítol 1 de la temporada 2.
Capítol 1. L'arxiu. Han passat 24 hores des de que vàrem seure al mirador de la foradada. Allà, amb la brisa de la mà a la cara i el pes d'haver salvat el patrimoni de les illes, em pensava que havien tancat un llibre. Però el padrí Tomeu sempre deia que la història no té punt i final, només punts suspensius. I aquells punts suspensius estaven tancats dins d'un petit cilindre metàl·lic que ara reposava sobre la taula del meu menjador.
Ui, ho deixem aquí. Núria Sastre, anem alerta. Anna Serra, escolta, que bé sentir-te. Com te prepares per fer aquest personatge?
Bé, jo és que quan ja veig el guió, jo ja són la Núria, saps? Jo ja m'afic de dins del personatge. I és vera que, bé, té moltes coses en comú amb jo. És més intrèpida, això sí, però és que, bé, jo tinc moltes ganes de descobrir les noves aventures, així que més fàcil ficar-me en la seva pell.
Molt bé, i aquí tenim una periodista que fa periodista, sí. I que té a vora un consultor turístic que és un exagent secret, Xavier Pasquet, per favor. Tu t'havies imaginat mai d'agent secret?
Imagina't, versió local de James Bond. Que va.
Tu has fet un poc més intrèpida la periodista i ella t'ha fet una miqueta, diria, més humà, més sensible?
Jo, sobretot, coincideixo, menys intrèpid, però ara sí que ens hem tornat una miqueta més... Hem convertit aquest personatge en un personatge molt més de carn i d'os, no? No és l'operatiu... És l'operatiu a l'ombra, sinó que és una altra cosa.
Posa-mos un poquet de veu de Ramon Vilaseca, que t'hem estat escoltant a la promo d'Ivetres Ràdio tota la temporada.
Sí. No. Ara ja estem ficats dintre del paper.
A veure, Miquel Àngel Palleres, com a director, com a guionista d'aquesta radionovel·la, La xarxa de vidre és el títol que has triat. Per on mos durà aquesta xarxa de vidre?
Pues mos durà per llum i so. Mos durà per aquestes dues vies. Hi haurà un misteri, no podem desvelar encara res, no? Però té que veure amb un personatge històric molt famós de Mallorca i com va fer un llegat a sa família despredida de na Núria i com na Núria i en Ramon han d'anar fent una espècie de gincana per ses Illes Balears pues, fins que trobin lo que sigui que li han llegat, no? I tot tindrà que veure amb molta llum i molt de so.
Tens molt en compte que la trama passi per totes les illes, que tingui també referents culturals, històrics, que siguin reconeguts, més o manco reconeguts per tots?
Bueno, això és la idea. Estem a una ràdio autonòmica i lo seu és que tant els personatges com els llocs on se desenvolupi la radionovel·la tinguin que veure en les nostres illes, evidentment. És com qualcú me deia avui de matí això, a què s'apareix? I diu, bueno, pues a un Dan Brown en radionovel·la, però de quilòmetre zero. Mos hem de moure en l'espai en el que estem i crec que tenim pues, infinits espais i llocs a les Balears on poden succeir coses que succeiran.
Que us pareixi escoltar com va acabar el darrer capítol de la primera temporada, capítol 24, el final era aquest.
Varen conduir fins a foradada sense dir res. No feia falta. El sol començava a baixar, tenyint la mà de vermell, taronja i violeta. En arribar, ens vàrem asseure al mirador, amb les cames penjant sobre l'abisme, mirant l'horitzó, on sabien que, sota les onades, dormia la història que havien salvat.
És bonic. Em costa relaxar-me. Duc tants de mesos en guàrdia constant que aquesta calma em sembla gairebé real.
És el meu lloc preferit del món. Aquí és on venia quan necessitava respostes.
Saps? Quan vaig acceptar l'encàrrec de seguir-te fa mesos, pensava que eres només una peça més en el tauler. Una periodista curiosa que em donaria problemes.
I t'he donat problemes?
Més dels que et pots imaginar. Però també m'has donat una altra cosa.
Ah, sí? Què?
Sentit. M'has fet recordar per què vaig triar aquest camí fa anys. No pels diners ni per l'adrenalina, sinó per protegir coses que valen la pena. M'has fet millor persona, Núria.
I tu m'has ensenyat a ser valenta, a no tenir por de la veritat, per molt profunda que estigui enterrada. Així és com hauria de ser la professió de periodista. Sense tu, el secret del padrí s'hagués perdut. I jo també.
I ara què? La missió s'ha acabat. Mona Lisa s'ha dissolt. Ja no em necessites per protegir-te.
Què ha dit que em necessiti per protegir-me? Potser necessito per altres coses.
Com quines?
Com, per exemple, per ajudar-me a desxifrar un pendrive que tenc a la butxaca. O per decidir què farem amb la resta de les nostres vides.
Això sona un pla a llarg termini.
Potser ho és. El padrí sempre deia que entre avui i demà hi ha un pont. Aquest pont és la memòria. Però també és l'esperança.
I estàs llesta per creuar el pont? per saber que hi ha el llapis de memòria.
Avui no. Avui deixem que el sol es pongui. Demà... demà serà un altre dia.
Estaré al teu costat. Passi el que passi.
Ho sé.
I aquí les tenim, els dos protagonistes, en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, que a mi me va millor dir-vos Núria i Ramon. Anna i Xavier, quasi, eh? Que sentiu quan vos escoltau per ser ràdio interpretant? Perquè això també és nou, no?
Ja comença a no ser raro. I sí. Saps que al començament dius, ostres, no m'hi veig, no? I de fet, jo vaig començar fent altres veus i el personatge doncs, va començar a créixer com orgànicament, no?, també. I ara ja no és raro. Ara ja, fins i tot quan assajàvem l'altre dia, sortia com, era com molt de flow, no? Va estar molt bé.
Molt més fluid, sí, sí, sí. Jo estic més acostumada, però és vera que endinsar-me en el món de la Núria... també ho tinc com una distància, no?, amb ella. I ara, no sé, jo estic molt contenta, la veritat. Veure el producte final acabat i poder sentir-ho, a més aquí a la ràdio, és molt emocionant. I veig que se pot transmetre aquesta cura i que tenim per el resultat. No?
I com heu anat evolucionant, vosaltres també? I Nana deia, jo estic un poc més acostumada perquè tu estudies doblatge,
sí.
I a més també estàs fent audiollibres, no?
Bueno, sí. Jo vaig fer formació en narració d'audiollibres i allà vaig començar a fer narració pura i dura i després interpretació de diferents personatges, també adaptant-se en una novel·la negra, una romàntica, etcètera, etcètera, tots aquests registres. I ara, des de setembre, estic a l'Escola de Doblatge de les Balears i allà ja sí que això és un repte més gran perquè és de fora de la meva zona de confort totalment, no? M'ha ajudat, això.
Alguna recomanació per al teu company Ramon Vilaseca a l'hora de, no sé, aclarir sa... A mi també m'han bé, les recomanacions. A l'hora d'aclarir sa veu, de que sigui més suau, no sé, tens alguna recomanació per fer-li?
Jo, hidratar-se. Hidratar-se és bàsic durant tot el dia, no només just abans d'entrar en el micro. Relaxar-se. I per projectar, pues, diafragma. Això ho sabran els cantants i els locutors professionals. I jo me varen dir que no beure cafè ni té, però això és molt complicat. No. La cafeïna és dolenta per secretat, sí, no? Sí, des cordes vocals. I després els lactis diuen que també te fan com mucosa a les cordes i això no va bé. Però
bé, i de molta d'aigua.
Sí.
Molta d'aigua, molt bé. D'en Xavier sabem moltes coses, d'en Ramon Vilaseca en sabem manco, però com deia d'en Xavi Pasquet, sí sabem que té una mare molt fan de la ràdio per vinculació familiar i personal, que és Diana de la Riba, que és filla d'en Carlos de la Riba, que va participar nosaltres es dia a la ràdio l'any passat i ell va ser un dels impulsors de Ràdio Ibèrica, la primera emissora de ràdio d'Espanya. Diana, com estàs? Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Aquí te saluda en Ramon Vilaseca. Ramon.
Hola, què tal? Hola.
M'encanta, de veritat.
I te present, Diana, a na Núria Sastre. Núria.
Hola. Què
Hola,
tal?
Núria, encantada de conèixer-te.
Igualment.
Heu de saber que teniu una fidel oient, Diana La Riba, que és una fidel oient d'aquesta radionovel·la. A part del teu fill, que fa ja de personatge principal, què t'agrada i què t'enganxa d'aquesta radionovel·la, Diana?
Bueno, l'argument, realment, perquè és interessant, és molt interessant, és particular, el que ja s'ha acabat, tenia su xispa, tenia su gràcia, i cada setmana estava pensant, bueno, i què passarà la següent? L'únic que trobo és que són una mica curts. Podien ser una mica més llargs.
Sí, això ha solucionat Miquel Àngel, no?, aquesta temporada.
Sí, de fet cada capítol de la temporada 2 durarà gairebé el doble de lo que duraven els capítols de temporada 1.
Ah, vale.
Sí, sí. Estem estirant del fil tot el que podem.
Vale, vale. Això ja m'agrada més.
Que bé.
Eh?
I mira, deien a Diana, a Miquel Àngel, que li agradava el contingut. Vull dir que una, això per tu ha de sí. ser un...
M'he posat una mica
sí,
vermell.
Sí, sí, no?
Sí, sí. Sí.
Sí. Subidón.
Perquè sí, és un subidón, clar, evidentment, perquè precisament com a diguem, guionista, no? és que elabora una mica la història, que te reconeguin que el que agrada, el que enganxa la història, pues, evidentment que...
Sí, és veritat. Perquè és que realment mezcles la història con el no saber què va passar, con la intriga. I és, això és lo divertit, perquè a més aprens coses, no?, de història. I ara estic interessada perquè jo el cant de la Sibil·la el conec molt poc, això. I la història del cant de la Sibil·la, de la música i de la lletra, la conec poc. La veritat és aquesta, no? Jo soy més catalana que mallorquina i la veritat és que la conec poc i entonces no sé muy bien per on irà aquesta història. O sea, que estic molt intrigada, eh?
pues, com jo ho deia abans, mos durà per ses Balears, per totes ses illes, mos durà per llocs patrimonials i culturals sí. i emblemàtics de ses illes. Succeiran coses mig misterioses i jo crec que amb una pàtina de realitat, o sigui que és versemblant lo que pot ocórrer, no? No sí. apareceran alienígenes ni coses d'aquest tipus. O sigui que lo que succeirà pues, podria ser vera a qualque moment, no? I què més puc contar? Bueno, un tema ja estret, el tema de la Sibil·la, que és vera, que ara se destriparà, però hi ha escàndol de la Sibil·la com a... que li diuen MacGuffin, no? Com una peça que està allà, com el maletín de Pulp Fiction, no? No sabes ben sí. què hi ha dintre, però la Sibil·la és qui destaparà tota la història, i hem d'agrair una miqueta en Xema González de Lozoño, que és el que va enregistrar la Sibil·la, i aquesta en particular, i damunt sa que han fet tota una sèrie de pues bueno, bé, no destriparé res més.
No, però això, Diana, quan escoltis Escàndol de Sibil·la, si ja l'has escoltat en el capítol 1, efectivament sí. és un enregistrament d'en Xema González de Lozoño real, eh? Vull dir que aquí tenim una base històrica important, documentació, arxius sonors, sí. intentant jugar amb molt d'elements per fer una bona radionovel·la. No sé si estarem, però, en el nivell de les grans radionovel·les mítiques d'aquest país, com, per exemple, escoltau Matilde Pericó i Periquín.
No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo. Y la gramática es bien sencilla.
Sí. Entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
¿Cómo? ¿Cómo?
No, no le haga caso, doña Asu, no le
pues cuando
caso.
Le di usted a leer a mi papá.
¡Calla, niño!
Pero si es que...
¡Te callas o te pego!
¡No, no, Pupa, no!
¡Que no! ¡Y encima sin cenar!
Les hemos ofrecido...
Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez, director Luis Durán.
Por gentileza de Nutrexpa, Sociedad Anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles otro programa de esta popular serie.
Fantàstic, no, Diana?
Mira, me has trasladado a mi infància total, eh?
Total, eh?
I això són molts anys, eh? Perquè sí. tinc 81, imagina't. Jo això, escoltava això quan tenia 6 anys, 7
sí,
anys,
sí,
més o menys. Sí, sí. sí, 44 era sobre el 50 o alguna sí, cosa així.
Sí,
és que
sí, sí, sí.
Escoltava
és que...
això sí. i escoltava moltíssim, que m'agradava molt quan arribava del col·legi, era una mica més gran ja, tindria 9 anys o 8 anys o 9, Tambor, que eran contes, eran los cuentos típicos de la Cenicienta, de Pulgarcito, però que els explicaven molt bé per la ràdio.
Sí.
I era el primer que feia, arribava corrents a casa, posava la ràdio, me daban el pan con chocolate de turno y escuchaba el cuento.
Fantàstic, fantàstic. Sí. I la ràdio que sempre mos ha unit, no? Que sempre mos ha també disparat l'imaginació cap a llocs que no hem trepitjat mai, persones que no hem vist mai i que sentim tan properes, eh?
Jo, la veritat és que de petita, sempre, a mi casa havia una ràdio gramola, que eren aquestes que eren més altes, i estaven tots alrededor de la ràdio, escuchando el programa por la noche, porque no había otra cosa que fe. Y se escuchaba la radio. Yo escuchaba el programa que más me gustaba, era el del Zorro. El Pepe Iglesias, el Zorro, que era fantástico, era divertidísimo. Y ahora recuerdo algunos capítulos, bueno, algunas historias, y digo, pero qué ridículo, ¿cómo me podía hacer gracia?
han canviat, aquesta societat ha canviat i mira, i nosaltres recuperam un gènere que se va iniciar com una fórmula comercial pràcticament en els anys 20 als Estats Units, després se'n va anar cap a Cuba, Mèxic sobretot, i ara, com es recordaven a Diana, anys 50 a Espanya se va fer super, super popular. Aleshores, una dona que escoltava El Zorro, Matilde Perico i Periquín o Tambor no s'imaginava que un dia tindria un fill, que també seria protagonista d'una radionovel·la, una ràdio pública.
I no saps l'enveja que em fa, perquè això m'agradaria a mi fer. Jo era la poetisa del col·legi i jo era i en canvi no he podido hacer una radionovel·la.
Un moment, que està xerrant amb el director, Miguel Ángel Pallera.
Això té una solució facilíssima.
Miguel Ángel Pallera, ja estàs començant a pensar un paper per Nadiana de la Riba.
Ara mateix.
Això té solució. Tenim de 8 capítols i en Miquel Àngel ja està prenent nota.
I una bona imaginació tenim, eh?
Escolta, sa mare d'en Ramon Vilaseca podria ser un puntazo.
Com deia aquell, diu, tant m'has pregat.
Hijo, vente pa acá, hijo, que te prepares con la caos. Jo crec que alguna cosa farem.
Ai, Ramon, es que te refredaràs.
Realmente le tengo envidia de que él haya podido hacerlo y yo no. Le tengo envidia.
Això ho arreglem, Diana. Això ho arreglem molt fàcilment. Escolta, t'agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres aquesta estoneta, Diana. Xavi, te vols acomiadar?
Bueno, mami.
Pero es que el papel de Ramón Vilaseca te pega mucho, ¿eh?
Ya.
La voz le va bien.
Somos igualitos.
No, pero es que es la voz. Con la voz te imagina. Mira, es una cosa muy curiosa. Yo me imagino de los personajes que escucho, me los imagino. Tengo mucha imaginación, eso también es verdad. Pero es que no, cuando oigo la radionovela, no identifico Ramón Vilaseca contigo físicamente.
Ya, bueno, mejor. Porque es un tipo apuesto y valiente y fuertote. Así que...
Y que no, y Nuria tampoco, no sé cómo es, pero me la imagino, la tengo en mi cabeza de una manera que, bueno, a lo mejor cuando la vea digo, uy, pues no es. O a lo mejor sí, no lo sé.
Pero bueno, lo bonito, lo maco d'això és que nosaltres no hi som, són els nostres personatges, no?
Sí.
Nosaltres som
una altra
cosa, no?
I d'escoltant pues a Diana ho heu aconseguit.
Bueno, puedo decir una cosa, yo creo que Diana tienes una voz maravillosa. Tienes una voz
fantástica.
Muchas gracias, muy amable.
La verdad es que sí, te estaba yendo y tu voz más bonita.
Estás fichada.
Sí. Hacia el capítulo 8 va a aparecer un personaje. Ya te digo yo.
No passes pena.
Ei, Diana, vale. T'enviam una abraçada ben forta i gràcies per ser sempre a l'altre costat de la ràdio quan se sol dir. Gràcies.
Vale, moltes gràcies a vosaltres i ánimo, por favor, i m'encanta que los capítulos vayan a ser más largos.
Estoy solo en mi casa aburrido fumando, escuchando el Vis Costello sonar. Me siento un pienso y dinosaurio talco que detesta la vida digital. Y los pibes volando están los likes en la mano. Bueno, nadie presta atención.
La ràdio, sempre, sempre, sempre la ràdio, i nosaltres emetem entre avui i demà de dilluns a divendres de 10 a 11 del vespre, i aquest mes d'abril estrenam la segona temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, una aventura que vàrem iniciar fa 24 capítols i ara entendrem de 8 per endavant amb un títol suggerent que és La xarxa de vidre. En Miquel Àngel Palleres és el director i guionista, en Xavier Pasquet és en Ramon Vilaseca i na Núria Sastre està interpretada per Nana Serra. 18 capítols, cada divendres un nou capítol a partir de les 11 a podcast directe d'IB3 Ràdio, que podeu accedir-hi en el servei de tot IB3. I també me feia ganes recordar, així com ara amb la Diana estàvem recordant aquelles mítiques radionovel·les de la Ràdio Espanya, que aquí també vàrem tenir les nostres particulars radionovel·les, que eren les rondalles, que emetia Ràdio Popular amb el guiatge i la veu també magnífica de Francesc de Borja Moll.
Com ho reu saber, perquè no donàs mal viure a la dona, el desterra no. Però la dona al punt no pogués estar plus de tant que l'enyorava. I a la fi digué:
ja sé què faré. Me'n vaig a cal rei, de cop descuit li prenc sa mula millor d'escotxo. La m'emman dins espinada son serra d'Artà, que no té fi, i li deix fermada llargueta que pugui pasturar així mateix. El rei la farà cercar. Ser darreres que tindran d'anar son serra.
Que fantàstica, també, poder escoltar.
Sí, sí, la veritat que sí, són aquestes joies que ens apareixen.
Joder. Sí, sí. Per cert, no hem xerrat de sus de intel·ligència artificial per fer-ne 5 cèntims. Miquel Àngel, com la fas servir?
Sí, bueno, lo fàcil, lo cómodo seria escriure'm el guion. I això ho vàrem evitar, ja la primera temporada ja no era així, no? Però sí que la intel·ligència artificial te dona tota una sèrie de pistes, no?, que cap a on tirar. Per exemple, una cosa important és el càlcul de la durada del propi episodi, no? Contatge prèviament, quan estic escrivint el guió, pues, en funció dels diàlegs, en funció dels monòlegs, en funció de la narració, dels efectes, de les músiques, te va calculant i diu: aquest episodi durarà exactament 13 minuts i mig, no? I això serveix perquè precisament no te passi sota aquest discurs a una durada determinada, no? Després hi ha tot un tema de continuïtat. Per saber, bueno, pues, un moment donat has llançat que na Núria sap tocar el piano i després no la pot posar a tocar la guitarra. Pues ha de tocar el piano perquè és el que sap fer, no? I la intel·ligència artificial t'ajuda a anar col·locant aquestes coses que requereixen, a lo millor, en un moment determinat, una certa continuïtat, o no cagar-la quan de repente canvies el registre i te dius: escolta, que na Núria tocava el piano, no tocaves la guitarra, no? I per aquest tipus de coses, pues, va bé la intel·ligència artificial.
Bueno, i això ens explica que com a company de camí És una eina potentíssima, però no com un externalitzador de les nostres capacitats.
Tal qual.
No se tracta de substituir un guió convencional, un guionista convencional, ni uns actors. També podries agafar els actors, donar-li veu via una intel·ligència artificial. No és el cas, no? No és el que volen fer. Però sí que és una eina que te pot ajudar. Ara, quan sentíem abans radionovel·les antigues, totes se feien en directe i totes se feien... s'ajuntaven tots els actors i se locutava tot, no? I cruzaven los dedos que no hi hagués cap cagada, no? I ara tenim un avantatge amb tota la tecnologia que pots fer pistes diferents, pot tornar gravat, pot tornar enrere, i això te facilita moltíssim la feina.
Molt bé, i de nou us perdeu entre avui i demà la radionovel·la, 18 capítols, i a més aniran apareixent personatges molt diferents mentre anem extenguent i contant la història. Xavier Pascuet, gràcies, com sempre.
Moltes gràcies, escolteu-nos, ens ho passem molt bé i sabrem que us ho passeu bé vosaltres també.
Anna Serra, gràcies.
Moltes gràcies, amb moltes ganes d'escoltar.
Miquel Àngel Palleres, gràcies.
Gràcies a vosaltres, Ivetres.
El Lluís Fortes en el control tècnic, i ara, petita pausa, capítol 1 de la segona temporada. Petita pausa, capítol 2 de la segona temporada.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Ivetres Ràdio Osc. Jocnat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 1. L'arxiu.
Han
passat 24 hores des que vàrem seure al mirador de Sa Foradada. Allà, amb la brisa de la mà a la cara i el pes d'haver salvat el patrimoni de les illes, em pensava que havien tancat un llibre. Però el padrito meu sempre deia que la història no té punt i final, només punts suspensius. I aquells punts suspensius estaven tancats dins d'un petit cilindre metàl·lic que ara reposava sobre la taula del meu menjador.
He preparat l'ordinador sense connexió a la xarxa i he desactivat el wifi. Si aquest pendrive té algun rastrejador o programa maliciós, no li servirà de res.
Gràcies pel cafè. Oh, estic nerviosa, Ramon. Ahir vas dir que no volia començar una altra història. Però avui... avui no he pogut pensar en cap altra cosa.
És normal. La curiositat és el que et fa ser tan bona periodista. Llestos?
Som-hi. En Ramon va teclejar unes quantes comandes al seu terminal de seguretat. La llum blavosa de la pantalla es reflectia en els seus ulls. Em vaig asseure al seu costat, tan a prop que podia sentir la calor de la seva esquena. Després de tot el que havíem passat, aquella proximitat ja no em torbava. Al contrari, era l'única cosa que em donava pau.
Bé, el disc està obert, però això no té cap sentit.
Què passa? Està encriptat? Quantes carpetes hi ha?
Cap. No hi ha carpetes. No hi ha documents de text, ni fulls de càlcul, ni imatges. Només hi ha un únic arxiu. Pesa exactament 48 megabytes.
Un sol arxiu? Quin nom té?
Sibila1914.wap. És un arxiu d'àudio digital sense comprimir.
La Sibila? Reproduir-lo segur?
Completament. És només so. Pujo el volum.
La versió original mallorquina. És la cançó profètica sobre la fi del món que es canta la nit de Nadal.
Sí, la conec, però escolta la qualitat de l'enregistrament. Aquest soroll de fons. L'original hauria ser d'un antic cilindre de fonògraf, però algú l'ha passat a format digital.
El títol de l'arxiu deia 1914. Creus que és una gravació d'aquell any?
És possible. I això és tot. 4 minuts i 30 segons de càntic. S'ha acabat.
No ho entenc. Per què el padrí s'arriscaria a amagar un pendrive dins la seva pròpia làpida només per deixar-me una cançó? Què hem de cercar? Una pista a la lletra?
No ho sé, però ens hi passarem la nit si fa falta.
I ens hi vàrem passar la nit. Vàrem escoltar la gravació tantes vegades que el cant se'm va quedar gravat al cervell. Jo vaig treure tots els meus llibres d'història balear, cercant variacions en les estrofes, algun missatge en clau amagat a les paraules sobre l'apocalipsi. Però la lletra era la tradicional. No hi havia cap alteració.
Quina hora és?
Les 3:15 de la matinada. Vols que ho deixem? Estàs mort de son.
No. Si paro ara, el meu cervell continuarà donant-hi voltes. Vaig a fer més cafè.
El vaig observar des de la taula del menjador. Anava amb una camiseta fosca de màniga curta. Els seus moviments eren precisos, controlats, fins i tot quan preparava un simple cafè. Em vaig adonar que, des que ens coneixíem, mai havíem compartit un moment com aquell. Sense ningú disparant-nos, sense amenaça de segrest. Només ell, jo i un trencaclosca sota la pluja. Curiosament, l'ambient estava més carregat de tensió ara que quan fugíem d'en Salvar.
Aquí tens el cafè. He pensat una teoria.
Gràcies. Quina teoria?
Abans m'he fixat que l'arxiu és un WAP de 48 megabytes. En intel·ligència digital, quan et donen un arxiu tan pesat i sense compressió, que només conté una simple cançó, solem mirar sota la superfície, literalment.
A sota de la superfície de l'àudio?
Es diu esteganografia. És l'art d'ocultar informació secreta dins d'un altre arxiu que sembla totalment innocent. Avui dia es fa molt amb imatges d'internet, però amb els arxius de so digital s'utilitza una tècnica molt específica, anomenada LSB.
LSB?
Least Significant Bit. El bit menys significatiu. L'àudio digital que estàs escoltant són en realitat milions de cadenes de zeros i uns. El que fa l'algoritme és agafar un document secret i amagar-lo, substituint exclusivament l'últim número de cada seqüència de la cançó.
I això no deforma el so de la Sibil·la?
No, perquè alterar només l'últim bit genera un canvi tan minúscul que l'orella humana és incapaç de percebre'l. I per això han fet servir un format .wap. Si ho haguessin comprimit a MP3, la compressió hauria destruït aquests bits ocults i la informació s'hauria perdut per sempre. T'adones de la genialitat?
Mm-hmm. Però si nosaltres ara agafem tots aquests últims números i els tornem a juntar...
Veig que ho has agafat a la primera. Exacte. Obtindríem l'arxiu completament nou que hi ha amagat a dins. Dóna'm un minut. Tinc un script al terminal per extreure el codi LSB. Anem a deconstruir aquesta cançó.
En Ramon va obrir una finestra de terminal negre. Línies i línies de codi verd varen començar a desplaçar-se per la pantalla a tota velocitat. Em vaig inclinar sobre l'escriptori, gairebé tocant la seva galta amb la meva. No es va apartar.
L'algoritme està llegint les mostres d'àudio, extraient els últims bits, reconstruint la capçalera de l'arxiu ocult... Ja ho tinc. El programa acaba de compilar les dades ocultes. Ens ha generat una carpeta nova a l'escriptori.
Obre-la, Ramon. Què hi ha?
Són tres imatges i un document de text.
Obri les imatges primer. Déu meu, són plànols arquitectònics. Dibuixos fets a mà, molt antics. Pareixen tubs, molts de tubs alineats de manera vertical. Grans a fora, més petits cap al centre, i a davall, com un teclat de fusta tallada.
Són instruments musicals.
Són orgues, Ramon, orgues d'església gòtics. I no n'hi ha un. Mira, obri la següent foto.
Són tres orgues en total, però no són iguals. Fixa't en la disposició dels tubs de la façana de cadascun. I les caixes de fusta són diferents. Semblen dibuixos d'orgues reals.
El cant de la Sibil·la es canta a les esglésies. Algú va utilitzar aquesta cançó com a cavall de Troia informàtic per amagar els plànols d'aquests tres orgues concrets de les Balears. Quina genialitat! Però per què? Què diu el document de text?
Està encriptat parcialment, però el nucli del missatge és clar. Escolta, l'arxiu de la llum espera en la foscor. Tres veus de fusta i metall revelaran la xarxa de vidre, per mandat de LS.
La xarxa de vidre? Què deu ser això? I ALS? Qui pot ser ALS? Antoni Lluís? Albert?
L'arxiu d'àudio original es deia Sibil·la 1914. Pensa com a periodista, Núria. Coneixes algú important a les Balears que visqui l'any 1914 i respongui aquestes inicials?
1914, l'inici de la Primera Guerra Mundial. Molts estrangers varen haver de fugir d'aquí. ALS... Un moment. Arxiduc Lluís Salvador. Ell va viure a Mallorca durant dècades i el varen obligar a partir cap a Viena precisament l'estiu de 1914 per l'esclat de la guerra.
L'arxiduc té tot el sentit del món. Un noble amb recursos inesgotables, saviesa i xarxes de contacte suficients per amagar alguna cosa de valor incalculable abans de fugir de l'illa.
I a davall de tot hi ha una altra línia. F, R, A, T... R-I-G-N-I-S.
Això és llatí, Frater Ignis. Germà foc.
Què té a veure el foc amb orgues d'església i una xarxa de vidre?
No ho sé encara, però tenies raó, Núria. No hem tancat cap etapa. Acabem d'obrir la porta d'una cambra molt més antiga que la de la tomba del teu avi. I el pitjor de tot...
Què?
Que si l'arxiduc Lluís Salvador i qui l'ajudés de la teva família... es van prendre tantes molèsties per crear aquest trencaclosques és perquè sabien que allò que assenyala té un poder o un valor enorme. I dubto molt que siguem els únics en aquest món que intentem trobar-ho.
La pluja colpejava les finestres, però dins el silenci era total. L'enigma acabava de començar. Tres orgues, un test signat per l'Arxiduc, una xarxa de vidre i un secret que havia dormit ocult en el codi binari del cant més antic de Mallorca. El padrí ens havia passat el testimoni. No sabíem què hi havia al final de la ruta, però una cosa estava clara. Per a descobrir quins eren aquells tres orgues i què significava germà foc, necessitàvem ajuda. I ens endinsàvem en un territori massa fosc per anar-hi sols.
Heu escoltat Entre avui i demà, La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Accorde Agency per IB3 Ràdio. En el pròxim episodi, la cursa per desxifrar el mapa acústic de l'Arxiduc Lluís Salvador durant a Núria i en Ramon fins a una de les joies musicals patrimonials més imponents de Mallorca. Però la música pot amagar secrets molt obscurs. En les veus d'Aina Serra com a Núria Sastre i de Xavier Pascuet com a Ramon Vilaseca i la civil enregistrada per Chema González de Lozoya.
Les ràdios Dial.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 2. L'orgue. La tempesta havia passat, deixant pas a un dematí net i clar. Però dins camp meva, l'aire seguia dens. No havien dormit ni un minut. Damunt la taula del menjador s'hi amuntegaven llibres d'història de l'art, guies antigues de Mallorca i els tres plànols que en Ramon havia extret del codi de la cançó, acabats d'imprimir. Cada dibuix era una façana d'un orgue d'església, plena de tubs verticals, fusteria tallada i detalls mil·limètrics.
He baixat al forn. T'he dut dues ensaïmades. I més cafè. Necessites sucre si vols que el teu cervell continuï funcionant. Com va la recerca?
Els orgues històrics són com les empremtes dactilars, Ramon. No n'hi ha dos d'iguals al món. La disposició dels tubs grans anomenats flautats i la forma de la caixa de fusta que ens envolta ens diuen exactament qui els va construir i en quina època.
I has localitzat algun dels tres dibuixos de l'espectrograma?
Sí, mira el primer plànol. El que té tres castells de tubs principals i aquesta decoració barroca a la part superior. I ara mira aquest llibre. És el tom de Die Balearen, la gran obra enciclopèdica que l'arxiduc Lluís Salvador va escriure sobre les illes. Aquí!
L'orgue de l'església de Sant Andreu a Santanyí. Coincideix fil per randa amb el dibuix del cançó.
Va ser construït pel mestre organer Jordi Bosch al segle XVIII. L'arxiduc el coneixia perfectament. En parla en els seus textos. Ja tenim la primera localització.
Molt bé, periodista. Però què anem a fer a Santanyí? El document de l'arxiduc deia tres veus de fusta i metall revelaran la xarxa de vidre. Entenc que les veus són els orgues. Però com parlen? Tinc l'esperança que no els haguem d'esbocar cops de destral.
Jo crec que és un pany acústic. Al segle XIX ja feien mecanismes que reaccionaven a determinades vibracions i ressonàncies, però necessitava saber quines notes s'havien de tocar. Així que m'he posat a mirar el dibuix de prop. Acosta't. Fixa't en la part de baix del dibuix, el teclat.
Hi ha un traçat de línia, sí.
El traç no és homogeni. Hi ha tres tecles que estan ombrejades, com si el dibuixant les hagués marcat expressament per indicar que estan enfonsades. Són el fa, el si natural i el do sostingut.
I què tenen d'especial aquestes tres notes?
Que juntes sonen horriblement malament. Formen el que a l'edat mitjana s'anomenava diàbolus in musica, el diable a la música. És un acord tan dissonant, tan estrident i desagradable, que l'Església Catòlica el va prohibir durant segles perquè deien que invocava el maligne.
Un pany perfecte.
Exacte. Cap organista a la història de Santanyí tocaria aquestes tres notes alhora enmig d'una missa. Seria un sacrilegi musical. Aquesta combinació no es dona mai per accident en cap partitura clàssica. Només algú que cerqui i obri el pany la tocaria.
Que bo. Tenim el lloc i tenim la clau. Agafa la motxilla. Anem cap al sud.
El viatge cap a Santanyí va durar 40 minuts. Conduïen per les carreteres de l'interior, envoltats de parets de pedra seca i ametlers. En Ramon conduïa amb una mà al volant, mirant constantment pels retrovisors. Era un tic professional.
Encara li dono voltes a una cosa de l'arxiu de text. Frater Ignis. Germà Foc. Què dimonis té a veure el foc amb un orgue d'església? I amb una xarxa de vidre?
No ho sé. Pot ser una metàfora. El foc com a il·luminació, com a coneixement. O pot ser un incendi? Alguns orgues històrics varen sobreviure a incendis.
O potser són massa abstractes. Si una cosa he après de les meves antigues missions és que les pistes són literalment el que diuen ser. Foc i vidre. Bé, ja ens preocuparem més endavant. Has agafat el teu títol del Conservatori de Música per si te'l demanen?
Riu-te'n, Vilaseca. Diré que estic preparant un reportatge sobre el patrimoni musical de la part forana. Amb la meva credencial de premsa m'haurien de deixar fer fotos i donar un cop d'ull.
I mentre es fa l'entrevista pots tocar la corda del diable. A veure si s'obre una cambra secreta enmig de la missa de 12.
D'acord. Reconec que la meva idea té algunes fissures.
Moltes. Farem un reconeixement de la zona. Estudiarem els accessos, la seguretat, les rutines. Si volem manipular l'instrument sense que ningú ens vegi ni faci preguntes, haurem d'entrar de nit.
La plaça major de Santanyí estava animada, amb les terrasses plenes de gent. Al centre s'hi alçava la imponent església parroquial de Sant Andreu, una mola de pedra que semblava vigilar-ho tot. Mira, el Ramon. És allà dalt, damunt el portal principal.
És enorme. Sembla penjat a l'aire.
L'orgue d'en Jordi Bosch era una obra d'art impressionant. Tres pisos de fusta ricament decorada, coronats per escultures i desenes de tubs de metal brillant que s'enfilaven cap al sostre de l'església, com si fossin llances. Per arribar al teclat, situat a la galeria del cor, s'havia de pujar per una escala de caragol amagada en un lateral de la nau.
Bon dia, Déu nos do. Som en Miquel Amengual, el mossèn d'aquesta parròquia. Els puc ajudar en alguna cosa? Veig que s'han quedat fascinats amb aquest orgue tan antic i especial.
Bon dia, mossèn. Sí, és una meravella. Som periodistes, preparant un reportatge sobre patrimoni. És possible pujar al cor per veure el teclat de prop?
Ai, filla, em sap molt de greu, però no pot ser. El cor està tancat en clau, per seguretat. Des de la darrera restauració, només l'organista titular i jo mateix tenim accés a l'escala. Són normes del bisbat. Ja sap com va això. Hi ha turistes que tenen les mans molt llargues.
Ho entenem perfectament, mossèn. Tanta seguretat és necessària. Suposo que tanquen l'església de nit i activen les alarmes, no?
Alarmes! No ens fan cap falta. A Santanyí ens coneixen tots. Tancam els forrellats a les 9 en punt del vespre, després de la darrera pregària, i ningú s'arriscaria a forçar la porta de la casa del senyor. A més, els panys són de la ferreria vella del poble, fets fa 60 anys. Són més segurs que qualsevol aparell modern. I, a més, aquesta casa la guarda Déu.
Interessant.
Gràcies per la informació, mossèn. Ha estat molt amable.
A disposar, germans.
Sense alarmes, sense càmeres i amb panys mecànics antics. Acaba de convidar-nos oficialment a entrar.
Ets capaç d'obrir aquestes portes sense fer-les malbé?
Podria obrir-los fins i tot amb una forquilla doblegada, si fes falta. Farem temps si és que es pongui el sol. Aquesta nit tindrem un concert privat.
Eren les 12 de la nit tocades. La plaça estava completament deserta, il·luminada només per uns fanals de llum groguenca. Ens vàrem acostar a la porta lateral de l'església, arrambats a l'ombra del mur de marès perquè ningú ens vés.
És un mecanisme de palanques antic. Molt robust, però previsible. Dona 5 segons. Ja està.
L'interior de l'església de nit era un lloc imponent i fosc, ple d'ombres projectades per les llànties de la capella del Sagrari. L'olor de cera cremada i d'encens antic ho impregnava tot. Ens movien només amb la llum de les llanternes dels mòbils, enfocant cap a terra.
La porta de l'escala de cargol és aquí, a l'esquerra. Aquesta només té un forallat senzill.
Això és molt estret.
Ja gairebé hi som. A dalt.
Vàrem arribar a la galeria del cor. L'orgue s'alçava davant nostre com una muntanya de fusta fosca. En Ramon va il·luminar els manuals, tres fileres de teclats antics, d'os i fusta negra, gastats per generacions d'organistes, i a banda, desenes de tiradors per canviar els registres.
La manxa elèctrica ha d'estar desconnectada del quadre principal. Però aquests orgues tan vells solen mantenir el sistema manual antic. Vaig a la part del darrere. Bombejaré l'aire a mà amb la palanca grossa. Així tindràs prou aire per fer sonar les notes sense haver d'encendre el corrent. Tinc pressió al sistema. Quan vulguis, Núria.
Em vaig asseure a la banqueta de fusta. Vaig posar les mans sobre el primer teclat. Estaven gelades. Havia de tocar el fa, el sí i el do sostingut alhora. L'acord del diable. Si l'arxiduc Lluís Salvador havia ocultat alguna cosa aquí fa més d'un segle, estava a punt de despertar-ho. Ha passat alguna cosa? Ramon, vine aquí. Just sota el faristol de les partitures s'acaba d'obrir un calaixat ocult a la fusta.
Un pany acústic perfecte.
Vaig posar les mans dins del calaix. Hi havia molta pols acumulada. Els meus dits varen topar amb una cosa molt feixuga. Ho vaig treure amb l'ajuda de les dues mans i en Ramon ho va il·luminar. Era un estoig circular de bronze antic de la mida d'un plat de postres. I a dins, protegida per un pedaç de vellut, hi havia una peça de vidre pur, molt gruixuda, tallada amb unes estries circulars esglaonades.
És una mena de lent, però no és una lupa normal. Mira la forma d'aquestes estries. És òptica de precisió. Molt complexa.
Fixa't com reacciona la llum. El feix de la llanterna es doblega. I a la vora de bronze hi ha un gravat antic.
Què hi diu?
Diu un de tres. I a sota l'estoig hi ha un paper antic plegat. Només hi ha escrita la paraula Ignis.
Germà foc i un vidre dissenyat per alterar la llum de forma radical. L'arxiduc no feia res a l'atzar, Núria. Aquest objecte està construït perquè una font de llum potent el travessi.
Però quin tipus de llum? Què hem de projectar? I on? Jo d'òptica no en sé res.
Jo tampoc, la veritat. Això s'escapa als meus coneixements tècnics. Ens falta una peça del trencaclosques. Però el que sí que tenim clar, segons aquest gravat, és que encara ens queden dos orgues més per obrir.
Heu escoltat Entre avui i demà, La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Accordia Agency per a IB3 Ràdio. Amb la primera peça de la lent a les seves mans, el trencaclosques de l'arxiduc s'allunya de la música per endinsar-se en els misteris de la llum i del foc. Fins on hauran de viatjar na Núria i en Ramon per trobar la següent peça? A les veus d'Aina Serra com a Núria Sastre i Xavier Pasquet com a Ramon Vilaseca i la col·laboració especial de Joan Carles Palles.